Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Ara són les 8 en punt del matí d'aquest dilluns 19 de febrer del 2024, que comença amb el cel mig encapotat. De fet, han caigut 4 gotes aquesta matinada, però sense massa importància. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Com ens llevem aquest matí?
Doncs amb temperatures bastant altes. Tenim un grau a Vall de Núria, 4 a Molló, 6 graus a Ribes de Freser i Adàs, 7 a Ripoll, a Camprodon i a Olot, 8 graus a la Vall d'en Bas, a Mieres i a Vic, 9 a Sant Feliu de Pallerols, també 9 graus a Santa Pau, 10 a Castellfollit de la Roca, 11 a Banyoles, Girona i Anglès, 12 graus a Roses i 14 a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Com serà aquesta setmana que encetem, Dani Ramírez?
Avui el dia s'anirà aclarint després d'alguns núvols matiners. Aquesta matinada alguna gota ha arribat a caure al Pirineu Oriental, sobretot, i en punts del nord de Girona, però tot això ja anirà disminuint. La temperatura una mica més alta de nit, per tant no farà fred, no farà grans glaçades. A l'interior costarà baixar de 4 o 5 graus, un fred moderat, i a la costa mínimes de 7 a 10 graus. Per trobar 0 graus hauríem de pujar ben bé cap als 2.000 metres. Per tant, tendència a anar-se aclarint, clarianes, dia d'estones de sol, i les temperatures suaus, més o menys com ahir, màximes de 18 a 20, 22 graus les més altes. Ahir va arribar als 22 a Girona, 22 i mig pràcticament a Mieres, o 20 graus a Olot. Per tant, la temperatura seguirà sent molt suau. Demà baixa una mica la temperatura, núvols prims, farà més aviat sol, una mica espantat, una mica apagat. I bé, la tendència és que dimecres i dijous entri vent de garbí rescalfat. Podríem arribar entre dimecres i dijous a màximes de 20 a 25 graus. Atenció, perquè es dispara la temperatura. Però això serà prèvi a un canvi de temps. Un canvi de temps que pot ser important. Torna l'hivern dijous a la nit, divendres, pluges, no descartem alguna tempesta i fins i tot neu a cota baixa, perquè dijous baixarà ràpidament cap als 1.300 metres, però divendres la cota de neu podria ser, atenció, de 400 metres. Torna l'hivern de forma clara i contundent.
L'AFA de l'Escola Morrot d'Olot es mobilitza per pacificar l'entorn del centre educatiu.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Membres de l'associació asseguren que en hores d'entrada i sortida de classe l'avinguda del Morrot d'Olot és perillosa i demanen solucions per tal de reduir-ne el trànsit.
Hi ha hagut més de... pràcticament 8-10 incidents amb ferits no greus, però que haguessin pogut ser bastant greus. Topades, petits atropellaments, descuits de conductors, descuits d'algun nano, que a vegades també entren o surten esverats.
Són paraules d'en Joan Santa Eulària. Ell és membre de la Comissió de Mobilitat de l'AFA. Diuen que entre les mesures que podrien prendre des de l'Ajuntament és eliminar un dels dos sentits de la marxa. També la qüestió de la mobilitat és notícia. Sant Joan de les Abadesses, eliminar les barreres arquitectòniques i reduir el pas dels cotxes pel centre de la vila és la proposta de reurbanització de l'Ajuntament per aquest any, que passarà per fer actuacions a la zona del passeig Comte Guifré i fins i tot al pont de la Plana, com també a la plaça Claver.
L'equip de govern i els enginyers encarregats d'idear el projecte estan fent reunions per informar els veïns i a les veïnes.
L'alcalde és Ramon Roquer.
Són dos projectes que en aquests moments ja són madurs en si mateixos. Els estem ara ensenyant a diferents col·lectius, veïns més directament afectats, gent del poble en general, a l'Unió de Botiguers, perquè en pocs mesos hem de passar a la seva licitació i la seva execució. Són projectes que venen finançats amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament vam aconseguir 2.040.000 euros per poder-los executar.
El SOAFA s'estén a tota la Garrotxa. El Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies passa a ser responsabilitat de l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Olot. Amb quin objectiu?
Doncs amb l'objectiu d'ampliar-se a tota la comarca, i ho faran a través d'una major dotació d'hores i un augment a les atencions presencials fora de la capital de la Garrotxa.
La coordinadora de Relacions Familiars és la Maite Marcó.
L'any passat les atencions, tot i que dependre de l'àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament, si arribava una consulta d'una família de la comarca s'atenia lògicament, però ara sí que és totalment d'abast comarcal, en el sentit que també tenim més dotació d'hores i més possibilitat de fer atenció presencial també comarca. que és el que l'any passat no es podia assumir.
Avui també anirem a l'Hospital de Can de Bànol perquè s'ha marcat diversos objectius que pretén assolir durant els pròxims anys amb referència a la millora dels serveis que ofereixen des del centre.
Un dels punts principals és l'atenció als pacients i que aquests no s'hagin de desplaçar a altres centres per cercar procediments que a la comarca no es poden oferir. La direcció de la institució campdevanolenca pretén que el 85% dels procediments es puguin fer a Can de Bànol.
La Rosa Morral és directora assistencial de l'Hospital de Can de Bànol.
No és que un metge pugi, faci l'activitat i torni a marxar, no, sinó que la responsabilitat és territorial i vol dir que haig de cobrir uns quiròfans a Vic, haig de vetllar per l'activitat que es fa al Ripollès, als quiròfans de l'Hospital de Can de Bànol, haig de vetllar per l'activitat que es fa a les consultes externes a Vic, haig de vetllar per l'activitat que es fa a les consultes externes de Can de Bànol. Per tant, és ells, no? Quan planifiquem l'activitat, planifiquem l'activitat dels dos centres. D'aquesta manera, la corresponsabilitat és de tots i la implicació també és de tots.
Avui també parlarem de medi ambient. L'Ajuntament d'Olot vol millorar els terrenys on s'hi havia ubicat una antiga bòbila entre la 10 i la carretera del Triae.
Aquesta és una de les prioritats de l'equip de govern després de l'adquisició fa uns mesos de nous terrenys dels paratges de la Moixina. Des del Departament d'Acció Climàtica veuen amb bons ulls les accions de millora d'aquest entorn natural de la ciutat i asseguren que hi aportaran el finançament necessari per fer aquest tipus de millores.
En Jordi Güell és el regidor d'Urbanisme.
Pel contacte que tenim entre l'Ajuntament i el Parc Natural, una primera actuació que es farà serà també en un espai que es contigua aquí, que serà a l'entorn de l'antiga bòbila. No sé si recordeu que hi ha hagut una bòbila entre la 10 i el Triai, és a dir, encara hi ha algunes restes allà, doncs la primera actuació que es farà.
I anirem de carnaval perquè la penya carnavalesca d'Olot i Castellfollí torna a regnar el carnaval d'Olot. Ha sigut el primer carnaval sense Lluís Soler, l'avi de la carnavalesca d'Olot.
Els emmascarats han guanyat el premi a la millor comparsa. Des del Centre d'Iniciatives Turístiques asseguren que ha sigut un dels millors carnavals dels darrers anys.
Escoltem a Carles Soler, especialment emocionat després d'haver desfilat en declaracions a Olot Televisió.
És difícil, l'avi no hi és i costa molt. Són molts anys amb ell i ell era aquí i és una peça del Carnaval d'Olot. Mira, és un bombó. És començar a partir del dia que ell es va morir, vàrem canviar de tema i ha sortit això. És un bombó i és un homenatge a ell, allà on sigui.
El retorn dels amics del Malta al Carnestoltes de Ripoll acaba amb la primera posició del podi. El seu Pop Art porta la colla a guanyar la categoria de carrosses, a seguir-los i trepitjant els talons, l'escola Tomàs Reguer i els seus dracs.
En comparsa, els ninots i els seus pegassos també es van penjar l'or. La tribu glacial dels nens de Sant Eudald va guiar centenars de persones fins al pavelló, on es van proclamar un any més guanyadors de la Rua Golfa.
I els amics del Malta, eufòrics.
Bueno, la veritat que és que la idea era no disfressar-nos mai més, però amb un sopar d'aquest, amb una, un sopar que s'allarga la llenga, va sortir una idea meva, que era una mica, m'agrada molt aquest món, i no sé, i li hem anat donant voltes i al final ha sortit això.
Tortellà recorda el seu passat de cullera, xiruques i música amb la Fira de la Quaresma. Un dels elements més emblemàtics de la fira són els estris de cuina quotidians fets amb fusta de boix, però atenció.
Doncs sí, perquè segons el cisteller del poble, Daniel Iglesias, la plaga de la gruga del boix ha provocat que costi molt més elaborar-ne.
Però els feia, perquè ara el del boix hi ha un problema amb les plagues de la papallona del boix, que està acabant tots els boixos de la Garrotxa i bueno, ara cada vegada costa més de trobar bona fusta de boix. I sí, és emblemàtic perquè Tortellà havia estat un poble de culleraires, de músics i culleraires, i era un dels oficis típics d'aquí, de desenvolupar, que feien els músics quan no estaven fent música, feien culleres de boix.
I en esports? La Unió Esportiva Olot fa un pas de gegant cap a segona federació. Ja té 9 punts més que l'Hospitalet després d'una nova jornada rodona. Pedro Dolera, també eufòric.
És que és un miracle, t'ho dic, jo els hi dic amb ells, esto es un milagro. Té molt de mèrit, plantilla avui eren 17, dissabte que ve serem 16, dos o tres amb quatre grogues, i l'equip allà, pico i para, guanyant partits, i bueno, és que jo no sé puc dir més que gràcies per l'esforç que fan i enhorabona per tot el que ens donen.
Els verds i blancs del Can de Bànol pugen un esglaó de tercera catalana i destitueixen el Camprodon. Era el derbi ripollès d'aquest cap de setmana. El Camprodon s'ha quedat amb la novena posició. Els de Blanco van aconseguir remuntar l'1-1 de la mitja part i amb un remat d'Adriel i un segon xut d'Omar van deixar el marcador amb el 3-2 definitiu. Escoltem a Jordi Blanco, és el tècnic del Can de Bànol.
Ha sortit una mica la intenció que teníem, que era sortir una mica a veure què ens proposava el Camprodon també. Nosaltres tornàvem a venir moltes baixes, amb dos canvis, un d'ells que, bueno, feia 5 mesos que no jugava per lesió. Per...
La manca d'efectivitat condemna a l'hoquei Olot, resultat final 2-1.
Els olotins perden davant l'escola Lovians en un partit on el domini i les ocasions més clares van ser de clar color visitant, però els gallecs van ser més efectius.
Si valorem el resultat, està clar que és un resultat dolent, però el que hem parlat ara al vestuari és que no sempre pots valorar les coses a partir del resultat. Crec que les fases de partit les hem controlat, el guió que ens havíem marcat de jugar l'hem seguit, hem tingut moltíssimes més ocasions que ells, moltíssimes. Ells, no sé si puc comptabilitzar si han arribat com a màxim 10 cops a porteria.
Són paraules de Miquel Ràfols. El club tenis taula Olot cau en el derbi contra el Borges. Arnau Pons ha sigut dels més destacats en un partit on ni Ashmudenko ni Stoyanov han estat a l'altura.
Olot endarrereix una posició. L'equip només pensa ara en la Copa del Rei, que començarà aquest diumenge.
8 i 10.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La mobilitat marca el pols de l'actualitat d'avui. Comencem a Olot. L'AFA de l'escola Morrot es mobilitza per pacificar l'entorn del centre educatiu.
Membres de l'associació asseguren que en hores d'entrada i sortida de classe l'avinguda Morrot és perillosa i demanen solucions per reduir-ne el trànsit. Una d'elles passa per eliminar un dels dos sentits de la marxa.
Informa Pere Ubach.
Els membres de l'AFA de l'escola Morrot han sortit aquest divendres al carrer per reivindicar que l'entorn de l'escola sigui un lloc segur i fins i tot que sigui un espai en el qual els nens i nenes puguin jugar i disposar-ne molt més del que avui en dia es pot. Ho explica el membre de la Comissió de Mobilitat de l'AFA de l'escola Morrot, Joan Santaolària.
Tampoc és impossible que l'avinguda del Morrot sigui una cosa tranquil·la a les hores d'entrada i sortida i una cosa també de la qual la mainada i tots nosaltres en puguem gaudir, no només la gent que ve a l'escola. Ens agradaria inclús que els veïns del barri també poguessin participar en aquestes... o participar o disposar simplement del carrer i que no fos només una cosa de vehicles motoritzats.
El cert és que en les hores punta els membres de l'AFA asseguren que l'avinguda Morrot, la que passa per davant del centre educatiu, aglomera un gran volum de cotxes i motos que fa que pugui ser perillosa pels infants.
Més de... pràcticament 8-10 incidents amb ferits no greus, però que haguessin pogut ser bastant, bastant greus. Topades, petits atropellaments, descuits de conductors, descuits d'algun nano, que a vegades també entren o surten esbarats.
Santa Eulària explica que el que els agradaria és que l'avinguda Morrot deixés de ser una de les principals vies d'entrada i de sortida de la ciutat. Suggereix que com la urbanització que s'ha de construir al polígon Masserrat és futurible, es podria eliminar un dels carrils de l'avinguda i que l'altre passi per la nova urbanització.
Fos només d'un sol sentit, entenem que el trànsit es reduiria bastant i sobretot es calmaria. Seria molt més fàcil de calmar-lo.
La protesta per pacificar l'entorn de l'escola Morrot sorgeix d'una iniciativa conjunta entre diferents AFA d'Olot que ja l'any passat reivindicaven el mateix. I pel que fa a l'AFA de l'escola Morrot, Santa Eulària afirma que fins no creguin que ho han aconseguit, repetiran l'acció cada trimestre.
Eliminar les barreres arquitectòniques i reduir el pas dels cotxes pel centre de la vila és la proposta de reurbanització de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pel 2024. Passarà per fer actuacions a la zona del Passeig Comte Guifré, també a la zona del Pont de la Plana o a la plaça Claver, entre d'altres sectors del municipi. L'equip de govern ja ha començat a mantenir les primeres reunions amb els veïns. Martí Palau.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha presentat els dos projectes de reurbanització previstos pel 2024. L'equip de govern i les empreses que han guanyat el concurs per idear les propostes s'han reunit amb els veïns afectats i la Unió de Botiguers, així com una sessió informativa final oberta a tots els veïns del poble. Parla Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Són dos projectes que en aquests moments ja són madurs en si mateixos, els estem ara ensenyant a diferents col·lectius, veïns més directament afectats, gent del poble en general, a l'Unió de Botiguers, perquè en pocs mesos hem de passar a la seva licitació i la seva execució. Són projectes que venen finançats amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament vam aconseguir 2.040.000 euros per poder-los executar.
El primer d'aquests projectes és la peatonalització del casc històric del poble, així com completar un eix cívic i peatonal que arrenca l'Institut i arriba fins al barri de la Plana. És la continuació de les millores que ja s'han fet i s'estan fent als carrers de la Vila Vella, amb el principal objectiu de protegir el patrimoni del poble i reduir el pas dels cotxes pel centre. Parla Ralph Merten, de JPAM City Makers.
És pujar tots els vials a una solució que li diem plataforma única, on s'eliminen les obstruccions arquitectòniques de la mobilitat i es garanteix invertir la prioritat, i és a dir, permetre que les voreres siguin molt més àmplies perquè passen a ser tot un, generant flexibilitat i garantint que és un entorn segur, saludable i fantàstic per tothom.
El segon projecte és a la zona de la plaça Clavé i vol seguir la mateixa línia d'eliminar barreres arquitectòniques i apostar per la comoditat i seguretat dels vianants per sobre de la circulació dels vehicles de motor.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
El SOAF s'estén a tota la Garrotxa. És el servei d'orientació i acompanyament a les famílies que passa a ser responsabilitat de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament d'Olot. Aniol, amb quina finalitat?
Amb l'objectiu d'ampliar-se a tota la comarca, ho faran a través d'una major dotació d'hores i un augment en les atencions presencials fora de la capital de la Garrotxa.
El SOAF és el servei que ofereix suport i acompanyament a les famílies garrotxines en la criança i educació dels fills i filles. A través de pautes educatives, els professionals ajuden a les famílies a abordar els reptes quotidians de convivència i educació. Fins ara, aquesta oficina tenia famílies de tota la comarca, però de forma presencial ho feia només a les d'Olot. I segons la coordinadora de Relacions Familiars, Maite Marcó, aquest any ja no serà així.
L'any passat les atencions, tot i que dependre de l'àrea de cultura i educació de l'Ajuntament, si arribava una consulta d'una família de la comarca, s'atenia lògicament, però ara sí que és totalment d'abast comarcal, en el sentit que també tenim més dotació d'hores i més possibilitat de fer atenció presencial també comarca, que és el que l'any passat no es podia assumir.
A més, aquest any el SOAF deixa de pertanyar a l'àrea de cultura i educació de l'Ajuntament d'Olot i passa a la de serveis socials, fet que, segons Marcó, ha de millorar l'atenció a la ciutadania.
Això forma part dels serveis socials bàsics, és un servei universal i amb accés obert per totes les famílies, i d'alguna manera també ens ajuda a poder tenir aquest model de serveis socials que volem, molt proper a la ciutadania, treballant molt preventivament situacions de criança, educatives amb les famílies, i poder fer un acompanyament familiar, que és el que ens dediquem des de l'àmbit de relacions familiars del Consorci.
Al llarg del 2023, Marcó explica que els temes prioritaris per a les famílies han estat els relacionats amb la convivència amb adolescents i l'ús excessiu de pantalles, i afegeix que el perfil de les famílies que acudeixen al servei és molt variat. A més, en el 2023, el SOAF ha atès 78 famílies per les quals s'han destinat 276 hores de servei a través de més de 90 visites, i també s'han impartit 10 tallers educatius en els quals hi han participat un total de 412 persones.
Evitar que els pacients del Ripollès s'hagin de desplaçar a altres centres per ser visitats és un dels objectius que s'ha marcat l'Hospital de Can de Bànol. La direcció pretén que el 85% dels procediments es puguin fer a Can de Bànol mateix. Judit Lechon.
El pla estratègic de l'Hospital de Can de Bànol vigent fins al 2026 inclou diversos eixos que han de servir per oferir una atenció més acurada als usuaris i situar el centre com un referent. Durant els darrers anys, l'hospital ha anat incorporant procediments, ha passat a formar part de l'Aliança C-17 i ha teixit un vincle contractual amb el Consorci Hospitalari de Vic per tal de compartir professionals i coneixements. Rosa Morral és la directora assistencial de l'Hospital de Can de Bànol.
No és que un metge pugi, faci l'activitat i torni a marxar, no, sinó que la responsabilitat és territorial i vol dir que haig de cobrir uns quiròfans a Vic, haig de vetllar per l'activitat que es fa al Ripollès, als quiròfans de l'Hospital de Can de Bànol, haig de vetllar per l'activitat que es fa a les consultes externes a Vic, haig de vetllar per l'activitat que es fa a les consultes externes de Can de Bànol. Per tant, ells, no, quan planifiquem l'activitat, planifiquem l'activitat dels dos centres. D'aquesta manera, la corresponsabilitat és de tots i la implicació també és de tots.
El Centre Candabanolenc s'ha marcat un objectiu, poder oferir almenys el 85% de l'atenció a les instal·lacions sense que els usuaris s'hagin de desplaçar perquè l'Hospital de la Comarca no compta amb totes les eines necessàries i no pot oferir tots els procediments en les diverses especialitats. Joan Graner és el director gerent de l'Hospital de Candabano.
L'objectiu, al final, és que la gent s'ha d'operar o s'ha de tractar a l'hospital, o sigui, la gent de la comarca del Ripollès tingui una atenció de proximitat. De proximitat vol dir que es puguin fer el 80% de les activitats a l'Hospital de Can de Bànol. No podrem fer-ho tot, evidentment. Jo vull que estiguem entre el 80% i el 85%. I estem treballant per això, eh? O sigui, estem fent activitats que no fèiem abans perquè la gent es pugui quedar a l'Hospital de Can de Bànol.
La direcció és conscient que en tractar-se d'un centre petit hi ha serveis que no es podran oferir com una unitat de cures intensives. El que sí que s'està treballant, però, és la possible incorporació dels serveis d'endocrinologia i neurologia.
En el primer semestre del 2024, el que hauríem de treballar seria l'endocrinologia, que estem treballant, ja tenim professional, que a més ha vingut a viure al Ripollès, professional d'un hospital del nivell que s'ha instal·lat aquí, ja hem anat recuperant moltes d'aquestes, seria l'endocrinologia i la neurologia.
L'hospital està redactant un pla d'inversions que s'ha de posar en marxa aquest 2024 referent a les millores en tecnologia que s'aplicaran al centre.
Gràcies, Judit Lechon. No deixem la salut perquè la detecció de conductes suïcides creix un 40% a les comarques gironines respecte al 2019. El Codi Risc Suïcidi s'ha activat en 257 casos durant el 2023. Són 73 més que abans de la pandèmia.
La detecció de conductes suïcides ha crescut, com deies, un 40% a les comarques de Girona. Això, si comparem les 257 activacions del Codi Risc Suïcidi de l'any passat amb les 184 registrades al 2019. De mitjana, aquest codi s'ha activat en una taxa de 3,3 casos per cada 10.000 habitants. Amb l'objectiu de continuar incrementant la detecció d'aquestes conductes per prevenir-les, Salut ha presentat la campanya No el deixis caure en el por del suïcidi. El cap de Psiquiatria d'Agut i Urgències Psiquiàtriques de l'Institut d'Assistència Sanitària, Domènec Serrano, explica com es pot detectar quan algú té una conducta suïcida.
Podem detectar-ho? Sí, aquelles persones que veiem que de cop s'aïllen més, que no tenen tant contacte, no, amb els amics, inclús, no, a nivell familiar, o que tenen una miqueta... es queden com més aïllats sense... Bueno, doncs són persones que hem d'escoltar, tant a nivell familiar com els amics, com evidentment també des de la professió sanitària, no? I els hi hem d'oferir la possibilitat de poder expressar aquest patiment, no? I els hi hem de donar eines adequades sense jutjar-los, sense culpabilitzar-los, perquè puguin superar aquest patiment.
Dels 257 casos del Codi de Risc de Suïcidi produïts l'any passat a les comarques de Girona, el 77% van acceptar realitzar almenys una visita de seguiment al Centre de Salut Mental de referència. En comparació amb el 2022, la xifra també ha augmentat en un 23%, havent-se activat en 209 ocasions. Les dades inclouen els territoris de la xarxa de salut mental de l'Institut d'Assistència Sanitària.
Bé, parlem ara de medi ambient. L'Ajuntament d'Olot vol millorar els terrenys on s'hi havia ubicat una antiga bòbila entre la 10 i la carretera del Trià. I és una de les prioritats de l'equip de govern després de l'adquisició ara fa uns mesos de nous terrenys als paratges de la Moixina. Gerard Puigdemont.
Fa uns mesos l'Ajuntament d'Olot va adquirir nous terrenys dels paratges de la Moixina. Ara l'Ajuntament, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa a través de la Generalitat i l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa establiran un conveni per treballar per regenerar l'entorn. Entre altres accions, des de l'Ajuntament es vol millorar la biodiversitat de la zona, fer feines d'arbrat i recuperar flora autòctona tot seguint la normativa establerta per la xarxa de Natura 2000. Segons el regidor Jordi Güell, una de les principals actuacions seria la millora d'uns terrenys on s'hi havia ubicat una antiga bòbila.
Pel contacte que tenim entre l'Ajuntament i el Parc Natural, una primera actuació que es farà serà també en un espai que es contigu aquí, que serà a l'entorn de l'antiga bòbila. No sé si recordeu, hi ha hagut una bòbila entre la 10 i el Triall. És a dir, encara hi ha algunes restes allà, doncs la primera actuació que es farà.
Des del departament remarquen la importància de regenerar l'espai tot fent un estudi i recuperar zones humides, així com habilitar passeres que facilitin l'accés als visitants i a la vegada protegeixin l'entorn natural.
Esports, la Unió Esportiva Olot fa un pas de gegant cap a segona federació. Ja té 9 punts més que l'Hospitalet després d'una nova jornada rodona. Els olotins han aconseguit la 6a victòria consecutiva amb un gol de Bernils contra el Sant Cristóbal, resultat final 1-0, i els riberencs han perdut contra el Castelldefels per 0-1. En té tots els detalls en David Planella.
Com la setmana passada al Camp de la Grama, la Unió Esportiva Olot va allargar la bona ratxa amb un gol de Roger Bernils. El central osonenc va desencallar el partit contra el Sant Cristóbal al minut 14 de la segona meitat. Ben situat al segon pal, va aprofitar una centrada de Pedro del Campo i en la segona rematada, la primera l'havia aturat el porter, va batre un Lázaro insuperable fins aleshores. D'aquesta manera, l'equip de Pedro Dolera va sumar la seva 6a victòria consecutiva, un rècord d'aquesta temporada que el tècnic considera miraculós tenint en compte les baixes que té l'equip.
És que és un miracle, ja t'ho dic, jo si dic amb ells, esto es un milagro. Té molt de mèrit, plantilla avui eren 17, dissabte que ve serem 16, dos o tres amb quatre grogues, i l'equip allà, pico i para, guanyant partits, i bueno, és que jo no sé poder dir més que gràcies per l'esforç que fan i enhorabona per tot el que ens donen.
L'Olot va tornar a fer un bon partit i una vegada més va crear més ocasions de les que va transformar en gol. A la primera meitat, Terme va reclamar amb raó un penal que l'àrbitre no va voler veure. Moja va topar dues vegades amb Lázaro i Marc Mas va marcar un gol en suposat fora de joc i va enviar un gran xut al pal. L'equip va acabar indignat amb l'arbitratge de Jordi Delgado Mora.
El penal a Terme és increïblement clar. Han hagut dos fora de jocs amb Moja i amb Mas, que no són ni de conya. Llavors, clar, tot això, jo no sé, ja hi ha un moment que sempre hem de callar perquè hi ha moments que ja no es pot, no? Perquè el vestuari està indignat amb situacions i, bueno, en fi, com es parlen, bueno, és que no vull calentar perquè no pararia.
Els olotins van fer mèrits per marcar més aviat, però van haver d'esperar gairebé una hora de joc. En el minut 59 va arribar el gol de Roger Bernils, però aquí no es va acabar el partit. Es va haver de patir fins al final, sobretot perquè a 10 minuts Uri Ayala es va lesionar l'espatlla i l'equip es va quedar amb 10, perquè Dolera ja no tenia més canvis. L'Olot es va defensar amb ungles i dents i no va concedir pràcticament cap oportunitat al rival. L'única que va tenir va ser, a l'últim minut del temps reglamentari, una rematada de cap de Xiaoke al primer pal que va sortir fora. L'Olot ja acumula 6 victòries consecutives. El seu gran moment de forma contrasta amb el de l'Hospitalet, que va tornar a perdre 0-1 contra el Castelldefels, i la distància entre els dos primers classificats ja és de 9 punts.
Atenció, amants de la moda. Per només 89 euros, emporta't unes ulleres monofocals amb una muntura de Pull & Bear a Opticalia Olot. Corre, l'oferta té temps limitat. Descobreix el món amb claredat i estil mentre gaudeixes de la comoditat que només Pull & Bear pot oferir. Visita'ns a Opticalia Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12. T'esperem.
Passa't a la conducció 100% elèctrica de Mercedes-Benz amb els subcompactes EQA i EQB. Descobreix els 559 quilòmetres d'autonomia elèctrica de l'EQA o l'ampli espai amb fins a 7 places de l'EQB. Consulta les nostres ofertes i descobreix tota la gamma del teu concessionari.
Vine a Garatge Plana a Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes, o bé truca'ns al 673-137-137.
Un cop de costella?
No. Sí, no. Això és mentresca.
Bueno, mentresca. Panxeta.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallat, en Ridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Jornades de portes obertes, centres d'educació secundària d'Olot. Institut La Garrotxa, dijous 29 de febrer a 8:15 del vespre. Institut Montsecopa, dilluns 4 de març, de 7 a 8 del vespre. Institut Bosch de la Coma, dissabte 2 de març, de 11 del matí a 1 del migdia. Institut Escola Greda, dimecres 28 de febrer, de 4 a 6 de la tarda. Escola Petit Plançó. Visita personalitzada trucant al 972 26 07 12. Escola Cor de Maria. Visita personalitzada trucant al 972 26 13 91. Escola Pia. Dilluns 26, dimarts 27 i dimecres 28 de febrer. Podeu fer les preinscripcions del 8 al 20 de març. Per més informació podeu trucar al 972 27 00 49. O enviant un correu electrònic a home@olot.cat.
A Grup Autopòdium hem renovat les nostres exposicions de vehicle nou. Ja pots venir a veure tots els models de les nostres marques. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda i Cupra. Comptem amb vehicles per tot tipus de conductor. Pots trobar utilitaris, familiars, SUV, segment premium, furgonetes, vehicles seminous. Acosta't a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 86 d'Olot. El nostre equip comercial t'hi espera.
A Quadis Andreu liquidem tot el nostre estoc de vehicles de quilòmetre zero, demostració, gerència i seminous. És un estoc d'excel·lents oportunitats, amb uns preus increïbles de les nostres marques Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Fiat, Alfa Romeo i DS. Entrega immediata. Vine, tria i trobaràs el cotxe que busques. Quadis Andreu, a Girona, Fornells de la Selva, Blanes, Mont-ras, Figueres i Olot.
En punt, 8:45. Bon dia i bona hora.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Ens posem al dia. Avui és dilluns 19 de febrer del 24. L'AFA de l'Escola Morrot d'Olot es mobilitza per pacificar l'entorn del centre educatiu.
Membres de l'associació asseguren que en hores d'entrada i sortida de classe l'avinguda Morrot és perillosa i demanen solucions per reduir-ne el trànsit. Una d'elles passa per eliminar un dels dos sentits de la marxa.
Escoltem en Joan Santaolària, és un dels membres de la Comissió de Mobilitat de l'AFA.
Fos només d'un sol sentit, entenem que el trànsit reduiria bastant i sobretot es calmaria, seria molt més fàcil de calmar-lo.
Eliminar les barreres arquitectòniques i reduir el pas dels cotxes pel centre de la vila és la proposta de reurbanització de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per aquest any. Passarà per fer actuacions a la zona del Passeig del Comte Guifré, al Pont de la Plana o a la plaça Clavé, entre d'altres. L'equip de govern ja ha començat a mantenir les primeres reunions amb els veïns. L'alcalde és en Ramon Roquer.
Són dos projectes que en aquests moments ja són madurs en si mateixos. Els estem ara ensenyant a diferents col·lectius, veïns més directament afectats, gent del poble en general, a l'Unió de Botiguers, perquè en pocs mesos hem de passar la seva licitació i la seva execució. Són projectes que venen finançats amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament vam aconseguir 2.040.000 euros per poder-los executar.
A la Garrotxa, el SOAF s'estén a tota la comarca. El Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies passa a ser responsabilitat de l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Olot.
Amb l'objectiu d'ampliar-se a tota la comarca i ho faran a través d'una major dotació d'hores i un augment en les atencions presencials fora de la capital de la Garrotxa.
La coordinadora de Relacions Familiars és la Maite Marcó.
L'any passat les atencions, tot i que dependre de l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament, si arribava una consulta d'una família de la comarca s'atenia lògicament, però ara sí que és totalment de basc comarcal, en el sentit que també tenim més dotació d'hores i més possibilitat de fer atenció presencial també comarca, que és el que l'any passat no es podia assumir.
Evitar que els pacients del Ripollès s'hagin de desplaçar a altres centres sanitaris per ser visitats és un dels objectius que s'ha marcat l'Hospital de Can de Bànol. La direcció del centre pretén que el 85% dels procediments es puguin fer en el propi hospital. La Rosa Morral és la directora assistencial del centre.
No és que un metge pugi, faci l'activitat i torni a marxar, no, sinó que la responsabilitat és territorial i vol dir que haig de cobrir uns quiròfans a Vic, haig de vetllar per l'activitat que es fa al Ripollès, als quiròfans de l'Hospital de Campdevànol, haig de vetllar per l'activitat que es fa a les consultes externes a Vic, haig de vetllar per l'activitat que es fa a les consultes externes de Campdevànol. Per tant, ells, no, quan planifiquem l'activitat, planifiquem l'activitat dels dos centres. D'aquesta manera, la corresponsabilitat és de tots, i la implicació també és de tots.
La detecció de conductes suïcides creix un 40% a les comarques gironines en respecte al 2019.
El codi risc suïcidi s'ha activat en 257 casos durant el 2023, 73 més que abans de la pandèmia.
Però la pregunta que ens fem tots moltes vegades és possible? És possible saber quan una persona té intenció de suïcidar-se? Us respon Domènec Serrano, que és el cap de psiquiatria d'aguts i urgències psiquiàtriques de l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona.
Podem detectar-ho? Sí, aquelles persones que veiem que de cop s'aïllen més, que no tenen tant contacte, no, amb els amics, inclús, no, a nivell familiar, o que tenen una miqueta... es queden com més aïllats sense... Bueno, doncs són persones que hem d'escoltar, tant a nivell familiar, com entre els amics, com
evidentment també des de la professió sanitària, no?
L'Ajuntament d'Olot vol millorar els terrenys on s'hi havia ubicat una antiga bòbila entre la 10 i la carretera del Triae.
Aquesta és una de les prioritats de l'equip de govern després de l'adquisició fa uns mesos de nous terrenys dels paratges de la Moixina.
Escoltem a Jordi Güell, regidor d'Urbanisme i Habitatge a l'Ajuntament d'Olot.
Pel contacte que tenim entre l'Ajuntament i el Parc Natural, una primera actuació que es farà serà també en un espai que es contigu aquí, que serà a l'entorn de l'antiga bòbila. No sé si recordeu, hi ha hagut una bòbila entre la 10 i el Triai, és a dir, encara hi ha algunes restes en allà, doncs la primera actuació que es farà.
Us proposarem anar d'exposicions perquè l'Hospici d'Olot acull una exposició sobre la importància de Catalunya en el progrés social i polític europeu.
Hi apareixen moments de la història catalana com el sindicat de remenses o la vaga la canadenca, entre d'altres.
Les dones científiques han aconseguit fer-se un lloc dins del sector després d'haver lluitat durant anys pel reconeixement que es mereixen, i aquesta tasca és les que promouen i reivindiquen les exposicions itinerants que des d'aquesta setmana s'ubiquen en diversos pobles del Ripollès.
La primera ha estat a Campelles, on es parla del paper de la dona en la geologia.
També anirem de carnaval. La penya carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca torna a regnar el carnaval d'Olot.
Ha sigut el primer carnaval sense Lluís Soler, l'avi de la carnavalesca d'Olot. Els emmascarats han guanyat el premi a la millor comparsa.
A Ripoll, el retorn dels Amics del Malta a la Carnestoltes acaba amb la primera posició del podi.
El seu pop art porta la colla a guanyar la categoria de carrosses, seguint-los i trepitjant els talons l'escola Tomàs Reguer i els seus dracs.
També anirem a Tortellà, que recorda el seu passat de cullera, xiruques i música amb la Fira de la Quaresma.
Un dels elements més emblemàtics de la fira són els estris de cuina quotidians fets en fusta de boix.
Tercer derbi ripollès de l'any, això en esports, segon de la segona volta i de nou de la Unió Esportiva Can de Bànol. Els verds i blancs pugen un esgaló a tercera catalana i destitueixen el Camprodon. Ho sentirem. També parlarem de la manca d'efectivitat que condemna l'hoquei Olot. Resultat final 2-1. Els olotins perden davant l'escola Lubians Gallec.
En un partit on el domini les ocasions més clares van ser de clar color visitant, però els gallecs van ser més efectius.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i el món és notícia el Partit Popular, que obté la majoria absoluta a Galícia per cinquena legislatura consecutiva.
El BNG aconsegueix un gran creixement, però no és alternativa als socialistes Recolen i Democràcia Orensana entre en un escó.
PSOE i Junts preveuen que la negociació per l'amnistia s'allargui i no s'aprovi dimecres.
Els socialistes han sol·licitat a la mesa del Congrés una ampliació del termini per a l'emissió del dictamen de la Comissió de Justícia que venç el 21 de febrer.
Trapero qualifica de grup criminal organitzat Villarejo i dos policies de l'Operació Catalunya.
Trapero denuncia que se'l volia involucrar en un cas de narcotràfic el que fos i equipara la manera de fer d'aquests tres protagonistes amb el modus operandi de la criminalitat organitzada.
Trump ven bambes a 399 dòlars cada una per pagar les multes que li ha posat la justícia.
L'expresident ha presentat les sabatilles Never Surrender, és a dir, no et rendeixis mai.
I Zelensky lamenta el dèficit d'armes d'Ucraïna i reclama més munició i míssils a Occident.
El president ucraïnès, estrella de la segona jornada de la Conferència de Seguretat de Munic, diu que Putin assassina qui vol l'endemà de la mort de Navalny.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Temperatures, com es llevem aquest matí, amb valors, sobretot a la franja positiva.
Doncs si tenim 2 graus a Vall de Núria, 5 a Molló, 7 graus a Ribes de Freser i Adàs, 8 a Olot, Ripoll i Camprodon, 9 graus a la Vall d'en Bas, Mieres i Vic, 10 a Sant Feliu de Pallerols i a Santa Pau, 11 graus a Castellfollit de la Roca, 12 a Banyoles, a Girona i a Anglès, 13 graus a Roses i 15 a Figueres.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Avui el dia s'anirà aclarint després d'alguns núvols matiners. Aquesta matinada alguna gota ha arribat a caure al Pirineu Oriental, sobretot, i en punts del nord de Girona, però tot això ja anirà disminuint. La temperatura una mica més alta de nit, per tant no farà fred, no farà grans glaçades. A l'interior costarà baixar de 4 o 5 graus, un fred moderat, i a la costa mínimes de 7 a 10 graus. Per trobar 0 graus hauríem de pujar ben bé cap als 2.000 metres. Per tant, tendència a anar-se aclarint, clarianes, dia d'estones de sol i les temperatures suaus, més o menys com ahir, màximes de 18 a 20, 22 graus les més altes. Ahir va arribar als 22 a Girona, 22 i mig pràcticament a Mieres o 20 graus a Olot. Per tant, la temperatura seguirà sent molt suau. Demà baixa una mica la temperatura, núvols prims, farà més aviat sol, una mica espantat, una mica apagat. I bé, la tendència és que dimecres i dijous entri vent de garbí rescalfat. Podríem arribar entre dimecres i dijous a màximes de 20 a 25 graus. Atenció, perquè es dispara la temperatura. Però això serà prèvi a un canvi de temps. Un canvi de temps que pot ser important. Torna l'hivern dijous a la nit, divendres, pluges, no descartem alguna tempesta i fins i tot neu a cota baixa, perquè dijous baixarà ràpidament cap als 1.300 metres, però divendres la cota de neu podria ser, atenció, de 400 metres. Torna l'hivern de forma clara i contundent.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Seguim amb l'actualitat informativa d'aquest dilluns. 5 minuts més! Us ho dèiem en titulars, anem d'exposicions perquè l'Hospici d'Olot acull una mostra sobre la importància de Catalunya en el progrés social i polític europeu. I apareixen moments de la història catalana, com el sindicat de remenses o la vaga la canadenca, entre d'altres, Aniol.
Després de passar pel Parlament Europeu a Brussel·les i la Casa de la Cultura de Girona, el claustre de l'Hospici rep l'exposició anomenada Contribucions de Catalunya al progrés social i polític d'Europa. Impulsada per Carles Puigdemont i Toni Comín, pretén mostrar diversos fets de la història catalana que van tenir una repercussió i van generar conseqüències importants en l'àmbit europeu. La regidora d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament d'Olot i diputada de la Diputació de Girona, Imma Muñoz, explica alguns exemples que es poden veure en el recorregut de l'exposició.
La de la canadenca, que va ser, era una subministradora elèctrica, per exemple, en la que treballaven molts homes, perquè només hi havia homes. En un moment donat, doncs, es van acomiadar alguns homes i es varen manifestar, i d'aquí van sortir repercussions importants amb el tema de la jornada laboral de 8 hores. O, per exemple, el Tribunal de Contrafaccions, que està datat del 1400 i la veritat és que és el precedent, diguéssim, del que coneixeríem avui amb el Tribunal Constitucional. Doncs sí, va sortir d'Europa.
A més, també es poden veure fets com el Consolat de Mar, que va esdevenir una institució pionera en la legislació marítima, o la creació del sindicat Remensa, el primer sindicat agrari d'Europa. L'exposició es basa en un recorregut on el visitant segueix una cronologia dels fets més importants de la història catalana fins a l'1 d'octubre del 2017. Cada panell conté un codi QR que afegeix més informació sobre el moment en qüestió. La mostra es podrà visitar durant tot el mes de febrer i estarà disponible fins l'1 d'abril.
Les dones científiques han aconseguit fer-se un lloc dins el sector després d'haver lluitat durant anys pel reconeixement que es mereixen. Aquesta tasca és la que promouen i reivindiquen les exposicions itinerants que des d'aquesta setmana s'ubiquen a diversos pobles del Ripollès. Judit Lechón.
En el marc del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci de Benestar Social han preparat un seguit d'exposicions itinerants per diversos pobles de la comarca per fer visible la feina de les dones en el camp de les ciències de la Terra. L'objectiu és trencar estereotips de gènere entre la població i promoure la curiositat científica. La primera de les mostres ha arribat a Campelles amb Geologia en femení. Judit Cornellà és la consellera d'Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal del Ripollès.
Ens va fer molta gràcia perquè aquesta vegada normalment les exposicions van als pobles grans, van a Ripoll, van a Campdavant o Camprodon, és lògic, però aquesta, al ser un format una mica més petit, permetia que anessin a pobles com Campelles, Pardines, Planoles, pobles que normalment no rebem aquest tipus d'exposicions i per tant ens hi vam sumar de seguida.
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya és qui ha cedit els plafons informatius de la mostra, que vol reconèixer la trajectòria de dones que van haver de superar la desigualtat en un camp de treball sovint masculinitzat.
En aquest cas són 8 dones que van contribuir a a la geologia i van canviar alguna cosa, i per tant doncs demostra una vegada més que les dones podem fer-ho tot i que a vegades no hem estat prou reconegudes al llarg de la història.
Pardines, Camprodon i Llanars seran els pròxims municipis que acolliran geologia en femení, i la resta de pobles del Ripollès rebran editores de mapes i GEAS, dones que estudien la terra.
Tortellà recorda el seu passat de cullera, xiruques i música amb la Fira de la Quaresma. Un dels elements més emblemàtics de la fira són els estris de cuina quotidians fets amb fusta de boix. Segons el cisteller del poble, en Daniel Iglesias, la plaga de l'eruga del boix està passant factura. El col·lectiu ha provocat que costi molt més ara elaborar aquest tipus de productes. Guillem Guardiola.
La Fira de la Quaresma de Tortellà es va recuperar l'any 1990, tot i que s'han trobat arxius que daten del 1740. Des que es va recuperar, la fira ha aconseguit consolidar-se com una de les activitats més significatives del poble. Un poble de culleres, xiruques i música. Tortellà ha estat arrelat històricament a la indústria de la fusta, concretament amb estris de cuina quotidians fets amb fusta de boix. Precisament la Fira de la Quaresma és una bona ocasió per recordar aquest llegat. El cisteller Daniel Iglesias ja fa anys que no elabora estris de fusta, però assegura que actualment és molt complicat a causa de la plaga de l'eruga del boix.
Però els feia, perquè ara el del boix, hi ha un problema amb les plagues de la papallona del boix, que està acabant tots els boixos de la Garrotxa, i bueno, ara cada vegada costa més de trobar bona fusta de boix. I sí, és emblemàtic, perquè Tortellà havia estat un poble de culleraires, de músics i culleraires, i era un dels oficis típics d'aquí, de desenvolupar, que feien els músics quan no estaven fent música, feien culleres de boix.
Tortellà també ha sigut un bon lloc aquest diumenge per descobrir el tarannà artesanal del poble, amb exposicions de treballs de patchwork, una mostra de tornejats de fusta o també un recull de fotografies antigues del riu Fluvià. Segons l'alcalde de Tortellà, Josep Reig, l'èxit de la Fira de la Quaresma rau en el gran interès que hi posen cada any els mateixos habitants del poble.
Ara fa 33 anys que l'hem recuperada, però és una fira que ja ve del 1800, que era una fira, la Fira de Quaresma, que era l'única activitat que es feia a la comarca, segurament, amb temps de Quaresma, no? Per tant, tenia un èxit molt important en el seu moment, i bueno, en el seu moment, fa 33 anys, es va recuperar.
Tortellà ha reunit aquest diumenge centenars de persones, una bona part de fora del municipi, per visitar una fira que ja fa 33 anys que commemora el primer diumenge de Quaresma.
Són 3:15 del matí.
Amb valor. Primera gala de l'esport olotí. La millor oportunitat de veure i reconèixer l'activitat dels esportistes de casa nostra. Aquest dilluns a les 7 de la tarda, al Teatre Principal. Segueix la gala en directe a Ràdio Olot i Olot Televisió. Amb valor. Organitzen Ajuntament d'Olot i la comarca d'Olot.
Aniol Sellabona, regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Tot a punt per aquesta primera gala d'En Valor?
Tot a punt, tot preparat per gaudir d'un bon vespre, celebrant això, no? Doncs aquest gran valor que tenim amb l'esport olotí.
Quin és el principal objectiu d'aquesta iniciativa que s'estrena en aquesta ocasió?
Doncs bé, l'objectiu és poder tenir un espai on reconèixer tots aquests esportistes i aquestes esportistes olotins i olotines que han triomfat en les seves diverses disciplines esportives i que teníem moltes ganes, no?, que des de la ciutat veiessin que els seguim, que els veiem, que valorem tot això que estan aconseguint a nivell esportiu i que, per tant, doncs, nosaltres ho volem posar en valor, precisament ho volem destacar i volem demostrar, no?, aquesta musculatura ben tonificada que tenim a la ciutat d'Olot en moltes disciplines esportives.
De fet, són uns premis que pretenen posar en valor, com el seu nom indica, l'activitat de tots aquests esportistes. Els reconeixem prou sovint i pensem prou en l'esforç que hi ha al darrere de tots els guardons que aconsegueixen?
Bé, jo crec que en aquest entramat que dèiem, no?, de 26 disciplines esportives diferents, doncs és veritat que n'hi ha que les tenim més presents, n'hi ha que són més visibles, n'hi ha que segurament doncs, tenen més aquest seguiment durant la temporada, però n'hi ha d'altres que són esports segurament més minoritaris, alguns que no competeixen fins i tot a casa nostra i que per tant és més complicat seguir la seva trajectòria, seguir els seus èxits. I penso que és important doncs, que sentin, encara que sigui en aquest moment de l'any, aquest reconeixement, aquest escalf, i veure que per nosaltres són importants. No són importants únicament per haver aconseguit aquest èxit, sinó que, com la gala vol recollir, són importants també per als valors que representen. Sabem tots, no?, aquests valors de l'esport, el compromís, l'esforç, la perseverança, la superació, són valors que tots coincidiríem, que ens agradaria molt que es traslladés també en tot el que és l'entramat social i, per tant, que també formessin part d'aquesta identitat olotina en tota la seva amplitud, no? I en tots els àmbits, i per tant, doncs, des d'aquí també reafirmar-nos quin model de ciutat volem, quins són aquells valors que voldríem destacar, i els esportistes en són uns màxims exponents, i per això també pensem que és important destacar-ho, valorar-ho i donar aquest missatge, no? De que la ciutat premia, per dir-ho d'una manera, valora aquests esportistes que s'han compromès amb aquests valors i que volem que siguin importants.
Amb valor, amb valor, per tant, avui a partir de les 7 de la tarda al Teatre Principal, en directe per Ràdio Olot i Olot Televisió, Niol Llabona, regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot. Gràcies, una abraçada, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant els 5 minuts més, ja que estem parlant d'esports. Anem cap al tercer derbi ripollès de l'any, el segon de la segona volta i, de nou, a mans de la Unió Esportiva Can de Bànol, perquè han guanyat aquest cap de setmana al Camprodon en un derbi especialment esperat, Martí Palau.
2-2, el segon derbi de la segona volta i penúltim de la temporada torna a ser verd i blanc. La Unió Esportiva Can de Bànol guanya a casa contra la Unió Esportiva Camprodon amb un 3-2. Tot i que els dos equips van arribar amb empat a 1 a la mitja part, un remat d'Adriel i un segon encert d'Omar van aconseguir que els de Jordi Blanco s'emportessin la victòria en un partit molt igualat. En parla l'entrenador de la Unió Esportiva Can de Bànol, Jordi Blanco.
Ha sortit una mica la intenció que teníem, que era sortir una mica a veure què ens proposava el Camprodon també. Nosaltres tornàvem a venir moltes baixes, amb dos canvis, un d'ells que, bueno, feia 5 mesos que no jugava per lesió, per tant, físicament no estàvem suficientment forts com per anar a apretar dalt, com per fer el nostre joc habitual, i hem decidit, doncs, una mica resguardar-nos, esperar i, bueno, fem el primer gol molt aviat, això ens dona confiança, ens empaten i, bueno, la segona part crec que està molt igualada i al final hem estat més encertats a les àrees que ells, simplement.
Contundència a les àrees. Aquest és l'ingredient que li va faltar a la Unió Esportiva Camprodon, tal com assegura el seu entrenador Manel Puigvert.
Bueno, la veritat que penso que hem plantejat el partit bastant bé amb l'aspecte d'intentar jugar molt a la segona línia per generar superioritats i llavors trobar els espais per darrere les seves esquenes. Penso que hem estat bastant encertats, bastant bé, però ens ha faltat una mica el que ens falta últimament. Malauradament, generem moltíssim i no som prou contundents a les àrees i, evidentment, ni tant defensivament com ofensivament.
La victòria verd i blanca va permetre als locals revertir la classificació i ocupar la 8a posició fins ara del Camprodon, qui baixa un esglaó i es queda en 9a posició del tercer grup de tercera catalana.
Gràcies, Paula Sayago. La manca d'efectivitat condemna l'hoquei Olot, Roger Isern.
La temporada dona l'esquena a l'hoquei Olot. Podria ser la ràpida explicació de la derrota d'aquest dissabte a la pista de l'escola Lubians. Rival que marca la zona d'ascens, equip menys golejador de la categoria i que fins aleshores només havia sumat 2 victòries en 13 partits. Precisament podria haver estat el partit que hagués encaminat la permanència virtual de l'equip olotí a la categoria de plata, però va ser tot el contrari. L'hoquei Olot va perdre per la mínima, generant moltes més ocasions clares que el conjunt de Tomàs de Llano i sent superior al rival. Però va faltar efectivitat i el primer clar exemple va ser al minut 3, després que el Glovians gairebé ni llancés a porteria, quan Diego Vieites, jugador que encara no havia marcat cap gol aquesta temporada, anotava l'1-0, enviant la bola a l'escaire dret de la porteria de Guillem Raurell. A partir de llavors, guió de domini de l'hoquei Olot, que es va trobar amb un Eloi Martínez insuperable a la porteria local. Abans del descans, a l'altra banda, Raurell era capaç d'aturar un penal a Cañete. Aquestes eren les declaracions al final del partit del tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols.
Si valorem el resultat, està clar que és un resultat dolent, però el que hem parlat ara al vestuari és que no sempre pots valorar les coses a partir del resultat. Crec que les fases de partit les hem controlat, el guió que ens havíem marcat de jugar l'hem seguit, hem tingut moltíssimes més ocasions que ells, moltíssimes. Ells, no sé si puc comptabilitzar si han arribat com a màxim 10 cops a porteria.
A la represa, mateixa situació de partit. L'hoquei Olot només va patir en 2 ocasions al conjunt local. La primera de la segona meitat, però, va acabar amb gol. També de Vieites, al minut 4 de la represa, en un xut exterior.
Ara són 3:15 de 9 del matí. Anem a la contraportada, perquè aquesta és la peça que més s'ha sentit aquests dies de carnaval. Comencem a Olot. La penya carnavalesca d'Olot i Castellfollit torna a regnar el carnaval d'Olot. Ha sigut el primer carnaval sense Lluís Soler, l'avi de la carnavalesca, i això s'ha notat. Els emmascarats han guanyat el premi a la millor comparsa. Des del Centre d'Iniciatives Turístiques asseguren que ha sigut un dels millors carnavals, Guillem, dels últims anys.
El primer carnaval d'Olot sense Lluís Soler, l'avi de la penya carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca. La carrossa de la colla ha tornat a triomfar i ha sigut la més destacada a la ciutat després de l'èxit a les rues de Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro. El seu president, Carles Soler, s'ha mostrat visiblement emocionat i ha tingut un record molt especial pel seu pare, que va morir l'octubre de l'any passat, amb 93 anys.
És difícil. L'avi no hi és i costa molt. Són molts anys amb ell. I ell era aquí i és una peça del Carnaval d'Olot. Mira, és un bombó. Es començar a partir del dia que ell es va morir, vàrem canviar de tema i ha sortit això. És un bombó i és un homenatge a ell, allà on sigui.
La penya carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca ha sigut la millor carrossa de la rua. Els amics del Carnaval Mar i Muntanya i la penya Carnavàlia de la Garrotxa han completat el podi d'una modalitat on també han sigut premiats els macos de les preses i la colla santjoanenca amb el seu plomatge reial. Les joies sagrades de la Índia dels emmascarats ha guanyat de nou el premi a la millor comparsa.
Molta feina, portem un any gairebé preparant la disfressa i un mig any preparant les coreografies. Cada persona es fa la seva pròpia disfressa, però és molt elaborada i dona molta, molta feina, però gaudim fent-la, ballant-la i disfrutant-la per tothom.
Les comparses dels Gínjols d'en Bas i les tremendes de la Casa Andalusia també han sigut reconegudes. Des del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, la seva presidenta, Adela Moya, ha reconegut que ha sigut un dels millors carnavals dels darrers anys.
I nivell, des de la primera fins a l'última, és un gran nivell. La gent s'ho ha passat bomba, ha disfrutat. El ritme de les carrosses i comparses crec que ha sigut molt positiu. No hi ha hagut massa espai, que a vegades això cansa. Creiem que hem millorat això. Estem sempre millorant.
Gairebé 2.000 persones han participat en la gran rua del Carnaval d'Olot d'aquest dissabte, una cita que s'ha pogut seguir en directe per Olot Televisió.
Ha estat, sens dubte, un cap de setmana intens. També a Ripoll, el Carnaval de Ripoll, s'imposen els Amics de Malta. Són els grans triomfadors de la rua d'enguany.
El pop-art dels Amics del Malta guanya el Carnaval de Ripoll. La seva proposta, inspirada en el moviment artístic sorgit als Estats Units als anys 50, s'ha imposat a la categoria de carrosses. Una colla clàssica del Carnestoltes a la vila i que, després d'un any de descans, ha tornat a sortir als carrers del municipi. Els seus membres asseguren que la intenció era no participar, però les ganes poden. En poc més d'un mes, els Amics del Malta han preparat una carrossa i gairebé una trentena de disfresses inspirades en l'estil pop-art, que amb molt de color han aconseguit la majoria dels vots del jurat. Així ho expliquen els membres de la colla dels Amics del Malta.
Bueno, la veritat que és que la idea era no disfressar-nos mai més. Però amb un sopar d'aquest, amb una, un sopar que s'allarga la llenga, va sortir una idea meva, que era una mica... M'agrada molt aquest món, i no sé, i li hem anat donant voltes i al final ha sortit això.
Els nens de Sant Eudald s'han tornat a penjar la medalla de la Rua Golfa. La seva tribu glacial va guanyar el mamut, però també en una categoria que des de fa anys té el seu nom. Enguany, el centenar de nois també van aconseguir rascar el bronze en categoria de carrosses. La plata va ser per l'escola Tomàs Reguer i el seu seguici de dracs, de totes mides, colors i edats.
Doncs ben disfressats, tanquem els 5 minuts més d'aquest dilluns i tornem demà a la mateixa hora. Que vagi molt bé, bon dia i bona hora a tothom.
5 minuts més, amb Joel Tallant i Ariol Puigvert.